La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bon diumenge a tots i totes. Un plaer comunicar-nos amb vostès a través de les zones radiofòniques de Ràdio Estel. Aquí al programa La taula de l'Evangeli, on comentem, com saben, per tots vostès, cada diumenge, també cada celebració extraordinària, la litúrgia. Avui som al quart diumenge de Pasqua i són els nostres tertulians, Patrícia Navas, periodista de la web Aletella, a qui saludem. Bon dia, Patrícia.
Bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí,
A vosaltres per convidar-me.
També ens acompanya novament mossèn Pau Bellido, rector de diversos pobles de l'Alt Urgell i rector de Gósol, al Berguedà, i també és jutge diocesà del Bisbat d'Urgell. Gràcies per ser de nou aquí. Bon dia, mossèn Pau.
Molt ben content. Molt bon dia.
Doncs vinga, estan preparats?
Sí.
Vinga, som-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol 13.
En aquells dies, Pau i Bernabé continuaren el seu viatge des de Perga i arribaren a Antioquia de Pisídia. El dissabte entraren a la sinagoga i s'assegueren. Quan ja es dispersava la gent reunida a la sinagoga, molts dels jueus i prosèlits seguiren Pau i Bernabé. Ell els parlaven, mirant de persuadir-los que es mantinguessin fidels a la gràcia de Déu. Dissabte vinent, gairebé tota la ciutat es reuní per escoltar la paraula del Senyor. Quan els jueus veieren aquella multitud, s'engelosiren tant que es posaren a impugnar amb paraules injurioses tot el que deia Pau. Però Pau i Bernabé els respongueren amb valentia. Era el nostre deure anunciar-vos primer a vosaltres la paraula de Déu, però ja que vosaltres no la voleu rebre i us feu a vosaltres mateixos indignes de la vida eterna, ara ens adreçarem als qui no són jueus. Així ens ho té ordenat el Senyor. T'he fet llum de les nacions perquè portis la salvació fins als límits de la terra. Quan sentiren això, els qui no eren jueus se n'alegraren i lloaven la paraula del Senyor. Tots aquells que Déu havia destinat a la vida eterna es convertiren a la fe. La paraula del Senyor s'escampava per tota la regió. Però els jueus instigaren les dones devotes més distingides i els principals de la ciutat a promoure una persecució contra Pau i Bernabé fins que els expulsaren del seu territori. Ells, en senyal de protesta, se'ls polsaren els peus sobre els qui els feien marxar i se n'anaren a Icone. Els convertits de nou vivien feliços, plens d'alegria i de l'Esperit Sant.
Els protagonistes d'aquest fragment dels Fets dels Apòstols són avui Pau i Bernabé, predicant a Antioquia de Pisídia, l'actual Turquia, durant el primer viatge apostòlic. Devia ser espectacular. Us ho imagineu? Amb la força de la resurrecció de Jesús, amb l'Esperit Sant, donar a conèixer l'Evangeli, devia ser espectacular. Què us sembla, vosaltres?
Sí, espectacular. L'expansió de l'Església en aquell moment. Diu que gairebé tota la ciutat es va reunir per escoltar la paraula del Senyor. A la gent d'allà, clar, no li feia gràcia. I molt, molt bonic em sembla que diu que les persones que acceptaven la paraula del Senyor, les persones que es convertien, vivien feliços. Em sembla molt senzill, però molt, amb molta força, no? Perquè en aquell moment i també ara la nostra aspiració és viure feliços. I aquestes persones que estaven fent uns viatges, suposo que penosos, perquè en aquell moment no hi havia avió ni ave, que els feien fora perquè a la ciutat aquesta d'Antioquia de Pisídia els van fer fora. Segur que ells tenien l'alegria dins, però també, sobretot, els nous, no? tenien alegria. I quina alegria devia ser per a ells, per a Pau i per a Bernabé, deixar la gent feliç. No? Que jo, com a mare, el que més vull és que els meus fills siguin feliços. Suposo que tu, com a mossèn, que la teva, els seus feligresos siguin feliços.
Sí, els meus fills, no.
Sí. No. Els teus fills, sí, espirituals.
Clar, sí, clar.
I que senzill, però que gran, no?
Bé, doncs, què més hi aportaríeu aquí?
A mi m'agrada moltíssim, no? Perquè jo suposo que, i ho sabem, no? Quan el primer concili de Jerusalem, que aquesta lluita o guerra interna, diguéssim, no? que és solament per als jueus o és per a tothom, no? I el Senyor els ho diu. El Senyor els envia als apòstols a aneu per tot arreu, a predicar l'Evangeli, no? I a batejar en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Vull dir que és aquesta universalitat, no? Del regne de Déu. I em fa molta gràcia perquè el Pau els diu als jueus, però ja que vosaltres no ho voleu entendre, ja que vosaltres no accepteu, doncs nosaltres anirem a parlar a altres que no són jueus, no? Hi ha una plegària, la plegària quarta eucarística, hi ha un moment que el mossèn diu, i ara, Senyor, us preguem per tots els que us oferim aquest sacrifici. I diu, en primer lloc, del Papa Francesc, després del nostre bisbe, doncs, en el nostre cas, en Enric, de tot el vostre poble i de totes les persones que al món us cerquen amb sinceritat de cor, amb tot el seu cor. Això és molt interessant, perquè avui també no és exclusiu nostre l'amor que Jesús es porta, la llibertat. Vull dir, la tenim que donar a tot el món. I al món hi ha persones que busquen a Déu aquesta felicitat amb sinceritat de cor, i totes aquelles persones també són mereixedores de rebre el missatge de Jesús, el regne de Déu. I és molt interessant, i tenim que estar a la guai, perquè no és quelcom exclusiu nostre. No és quelcom que tu tens per tu i ja està. Mm-hmm. Perquè també el bé que fas per als altres és allò que et salva. Doncs tot allò que fas pels altres reverteix en profit teu. I això ho veiem cada dia a la nostra vida, en mil situacions. I tot allò que podem donar, tot allò que nosaltres donem de Jesús als altres, reverteix també.
Sí. La universalitat de l'Església és una realitat i es veu en moltíssimes organitzacions que potser no són tan religioses com ara Càritas, que porten l'amor de Déu a totes les persones, de totes les religions, de totes les, tots els països.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és del llibre de l'Apocalipsi i del capítol 7.
Jo, Joan, vaig veure una multitud tan gran que ningú no hauria pogut comptar. Eren gent de tota nacionalitat, de totes les races i de tots els pobles i llengües. S'estaven drets davant el tron i davant l'anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans. Un dels ancians em digué: «Aquests són els qui venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l'anyell i els han quedat blancs. Per això estan davant el tron de Déu, donant-li culte nit i dia dins el seu santuari. El qui seu en el tron els protegirà amb la seva presència. Mai més no passaran fam, mai més no passaran set, ni estaran exposats ni al sol ni a la calor, perquè l'anyell que està alt en el tron els guiarà i els conduirà a les fonts on brolla l'aigua de la vida. Déu els eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls».
Podríem dir que Joan té la visió, en aquest fragment de l'Apocalipsi, dels màrtirs cristians posseint ja, atenció, posseint ja la felicitat a prop de Déu. Es costa d'imaginar-nos-ho, perquè pensem, ens morim, i a vegades hi ha cristians que manifesten què passarà després, què passarà després, com si aquesta fe en la resurrecció quedés una mica minvada, apagada. Com ho veieu vosaltres, això?
És també una mica la por a tot allò que no controlem, no?
Clar.
I que en el dia a dia ho veiem també, no? clar, com us fem dependre tot molt de nosaltres mateixos, parlar moltes vegades, no, de l'individualisme, ho fem dependre tot de les nostres sensacions, d'allò que nosaltres busquem, desitgem, que clar, allò que ens és desconegut, doncs fa por, no? Aquesta lectura és molt maca, no? I te l'imagines a tots, no? I que maco és allò, que són els que han rentat els seus vestits en la sang de l'anyell. Per seguir Jesús, per estimar com Jesús, el premi que tenen és el martiri. I ho fan ben contents, no? I és una imatge molt maca, no? I ens han quedat blancs. És a dir, tota la teva vida ha estat passada pel filtre de l'amor del Crist. Jo recordo molt, no, i tinc la sort de tenir un mossèn jove al meu poble de màrtir, no, Silvestre Arnau, no, vicari jove que de Gósol, fill de Gósol, que li van donar la possibilitat de marxar a la guerra. Tu que és jove, marxa, home. I va dir, no, jo hi vaig on va el meu rector. I el seu rector anava a la mort i hi van a la mort. Quin exemple, no? I que maco, no? Des d'aquí també un record per tu. Encara, té moltes nebodes encara que viuen a Gósol o altres indrets, no? I un dia a l'any, el dia del 13 d'agost, fem la festa i es reuneixen tots els seus nebots i és molt bonic, no? Recordar, sobretot, admirar i voler també, poc a poc, no, anar donant la vida. Perquè, clar, ara també, també hi ha moltes maneres de ser màrtir, no?
Sí.
Mm? Pots anar donant, els pares que doneu la vida pels vostres fills en cada moment, que patiu tant pels vostres fills, perquè puguin sortir-se, perquè puguin ser feliços. Ara no cal, vull dir, no és necessari una mort exemplar, diguéssim, no?
Sí, sí.
Una execució a la plaça del poble, esperem que no, vaja. No. Però vull dir que hi ha moltes maneres i és molt maco, no? I cadascú ho sap, la manera que té de morir i de ser màrtir cada dia de la seva vida.
Sí, jo crec que aquesta és una promesa per a totes les persones que accepten l'anyell, que accepten Jesucrist com el seu Déu i el creuen. I és una promesa que dona molta esperança i que podem estar segurs que es complirà, perquè Déu compleix les seves promeses. Només Déu és capaç de complir les seves promeses i les nostres expectatives de felicitat.
I ens ho creiem, això, Patrícia?
Estem en ello.
Com ho veus?
Estamos en ello.
No dic tu, perdona, no volia dir tu. Els cristians creiem realment que ens espera aquesta vida de ressuscitats a la presència de Déu Pare?
La fe és un regal que Déu dona, no?, a la persona, però que també la persona accepta i custodia, alimenta, treballa, protegeix. A vegades la fe està en contradicció amb altres creences, no?, que ens proposa el món. Hem parlat abans de l'individualisme. La fe pot estar en contradicció amb l'individualisme i llavors penso que la vida, aquí a la vida, estem en un clarobscur, no?, que sempre hem d'optar, no? Tenim fe, però també estem lligats per les mentides del dimoni en aquest món i esperem que Déu triomfi.
A veure quina llum es dona a l'Evangeli, sí?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
És un evangeli de Sant Joan, del capítol 10.
En aquell temps, digué Jesús, les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida eterna. No es perdran mai ni me les prendrà ningú de les mans. Allò que el Pare m'ha donat val més que tot i ningú no podrà arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som un.
Paraules finals del discurs del bon pastor, on queda reflectida l'estreta relació que hi ha entre Jesús i els qui l'acullen, sentim tan estreta aquesta relació? Com ho veieu?
Sí, jo crec que ell fa que el nostre camí vagi cap a aquestes promeses. Ell ens acompanya moltes vegades a través de les seves persones, de les altres persones. I és un camí. És un camí cap a la plenitud. I al final ell acaba dient que jo i el Pare som un. Jo penso que, perquè al principi, quan vaig llegir aquesta lectura, no veia massa la relació entre aquesta frase i tot el que deia abans, de presentar-se a ell com a pastor, nosaltres som les ovelles, ell ens acompanya. Però després, pensant una mica, sí que vaig veure la relació, perquè ell comparteix la seva divinitat amb nosaltres. Ell ens ofereix la vida eterna, ens uneix a ell, i com que ell està unit al Pare, doncs d'alguna manera ens està oferint la divinitat a les persones, als éssers humans.
És molt curiós i molt maco com ho vaig sentir, que els nens petits, els nadons, el primer diu que reconeixen a la mare o el pare per la veu. Perquè al principi diu que no veiem molt bé, a que no?
No veuen al principi.
No veiem, no? Jo no en recordo, però vaja. No.
Això diuen.
Però vull dir, és molt bonic, no? Perquè les meves ovelles reconeixen la meva veu. És a dir, nosaltres es podem preguntar avui en dia, la nostra vida, en el dia de cada dia, on està la veu del Senyor Jesús? On la podem reconèixer, la veu del Senyor Jesús? Clar, per supost, i primerament, en el que pateix. A casa nostra, a la nostra família, al nostre poble, on sigui. Clar, tenim que aprendre i demanar al Senyor que ens ajudi a reconèixer la seva veu. I això és, jo penso que és molt important aprendre a conjugar, diguéssim, allò que fem nosaltres per la nostra fe mateixos, els moments de pregària, les obres supererogatòries que podem fer, doncs, l'exercici del Via Crucis, l'exercici o el res del Sant Rosari, mil cosetes que anem fent que van alimentant la nostra fe. Però, clar, tenim que aprendre també a conjugar això amb reconèixer la veu del Senyor Jesús en el nostre món i la societat. Perquè el Senyor ens ho diu moltes vegades. El que val al final, el que val al final no és la quantitat d'exercicis que tu fas per a la teva salut espiritual, que és important i això té que ajudar. Però el que val al final és allò que diu sempre el Senyor. Tenia gana i em vas donar de menjar. Tenia sed i em vas donar de beure. Estava malalt i vas venir a veure'm. Quan, Senyor, ho hem fet? Cada cop que ho heu fet? Això és que és important, això. I tenim que ser conscients, perquè si no, correm el perill de quedar-nos tancats en nosaltres mateixos. I pot passar moltes vegades. I molt pendents solament de nosaltres mateixos, de la meva salvació i de la meva perfecció a nivell... I Déu ens estima com som. I el Senyor ens ho diu, sigueu perfectes com el vostre Pare del Cel és perfecte. Però en l'amor, la perfecció en l'amor, en la donació. Llavors tenim que estar molt pendents de on escoltem avui la veu del Senyor. De la persona que ens està escoltant ara mateix, si ho pot preguntar, jo on escolto la veu del Senyor avui? On la puc escoltar?
O sigui, que no n'hi ha prou...
On la busco? Perquè moltes vegades
mossèn Pau,
sentim la veu i no sabem on està. No?
Mossèn Pau, no n'hi ha prou amb anar els diumenges a missa per ser cristià. No, s'ha de fer alguna cosa
més. No és
més.
Suficient.
Ah, val. És que va bé aclarir-ho.
No és suficient.
Hi ha persones que... T'hi trobes? Que diuen, no, jo ja sóc cristià, jo vaig els diumenges a missa. Però, per tant, obrim els horitzons.
Però clar, és que això...
Què passa aquí?
Clar, jo penso que tenim que ser valents en aquest sentit, no? I vull dir, tu rens al Crist per poder ser com ell, per poder estimar com ell. Tu no rens al Crist per quedar-te per tu mateix. Llavors, si tu vas a missa o el que sigui, després no fas res pels altres, sinó que per tu mateix. És que ens salvem tots junts, és que som feliços tots junts. És que per mi l'infern serà la soledat més absoluta. Hi ha una pel·li que és molt xula, Els Pirates del Caribe, que, sí, que el Jack Sparrow, no sé si us ve la imatge o l'heu vista, no? Que vol veure i no pot veure. i no pot, no pot, i té molta set, i no pot. Aquesta insatisfacció, aquesta infelicitat, aquesta solitud tan gran que no deixa relacionar-te amb ningú, és l'infern. I l'infern el tens, és el premi a la manera en què tu has viscut o no has viscut. Si vius per tu, doncs et quedes tu sol. Si estimes, si dones, si reconeixes la veu de Jesús i el segueixes i estimes com ell, ajudes també a ser pastor a Jesús. Vaja.
Però cal estar atents, perquè clar, per escoltar la veu de Jesús no n'hi ha prou amb pronunciar les paraules he d'escoltar la veu de Jesús,
no,
sinó estar atent a qui ens envolta, a les persones que coneixem, a les nostres famílies.
Clar, ni resar 2.000 Pare Nostres, ni fer 1.000 rosaris, si això no t'ajuda a la teva vida, no et fa millor, no t'ajuda, està pendent dels altres, de l'amor del Senyor Jesús, de què serveix això?
Sí, sí.
Jo tinc una experiència relacionada amb aquest text, que és que fa unes setmanes, encara la pandèmia estava una mica més forta, però ja estàvem en descens als contagis, i la meva família, que tenim un compromís amb una comunitat religiosa, doncs havíem estat tota la pandèmia sense un contacte físic amb les persones de la nostra comunitat. I llavors, clar, com que ja s'aixecaven les restriccions, vam tenir algun apropament, vam anar a una missa amb ells i vam retrobar aquesta connexió, no?, que teníem amb ells. I llavors ells ens van visitar a casa nostra, van passar un parell de dies, i ens van explicar que ells havien anat a trobar els pobres, perquè el seu carisma és amb els pobres, i un pobre, quan ells els van anar a buscar, va dir: m'he vingut a buscar com una ovella perduda que sóc, i vosaltres heu estat com el bon pastor que m'ha vingut a buscar. I jo em vaig sentir també així amb ells, vaig sentir que ells em venien a buscar i vam reprendre la relació amb la comunitat, i estic molt contenta.
Molt bé, moltes gràcies per aquesta bonica experiència, Patrícia. Gràcies també a mossèn Pau Bellido.
Gràcies a vosaltres, a disposar sempre que vulgueu.
Per la vostra col·laboració, i gràcies, com no, als nostres oients, perquè setmana rere setmana són aquí amb nosaltres, a la taula de l'Evangeli. Si ho desitja, nos esperem diumenge vinent aquí, a la taula de l'Evangeli i la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.